Avui volem saber què està passant exactament a Ucraïna, per què Rússia està acumulant tropes, com està reaccionant els Estats Units, la Unió Europea i també Espanya, si hi ha risc real d'un conflicte bèl·lic. Fa uns minuts que la Unió Europea ha assegurat que no reduiria el personal de la seva ambaixada a Kiev com sí com ho han fet els Estats Units. Per parlar-ne, com ara deia la Mònica Terribas, una persona que en sap un munt, que és la Carmen Claudín, investigadora sènior associada del CIDO. Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Comencem per l'inici de tot. Per què Rússia decideix enviar desenes de milers de soldats a la frontera amb Ucraïna i per què ara? Què està passant?
Per què? És perquè respon a una visió des de, que s'ha expressat des de fa anys en relació a lo que són les ex-repúbliques soviètiques, o sigui, la franja europea de les ex-repúbliques soviètiques, que Rússia considera com el seu, la seva zona d'influència per al fet de ser la seva zona de seguretat. I que està en joc l'existència mateixa de l'estat rus és absolutament legítim, diu el Kremlin, és absolutament legítim que Moscou controli i domini tota aquesta zona. I, per conseqüent, que Occident, aquest Occident col·lectiu, com ells ara ens diuen a nosaltres, que Occident no pot avançar-se ni pot estar present en aquesta zona de cap manera. Per què ara? Pues probablement això podia haver passat fa un mes, fa un any o fa sis mesos, perquè el plantejament aquest que acabo de resumir seria exactament el mateix. Per què ara? Perquè crec que hi ha des del punt de vista del Kremlin un càlcul de probabilitat que els hi diu que és un moment especialment clar de debilitat occidental, tant per al costat dels Estats Units, que surt del període trumpista i d'un replegament de la política exterior dels Estats Units, i a més ara la política de Biden també, encara que sigui verbalment molt assertiva, diguéssim, en relació amb Ucraïna, està bastant clar que des del punt de vista de Washington el que agradaria és poder no tenir que ocupar-se tant d'Europa i de poder concentrar-se en la seva rivalitat de gran potència amb Xina. I la consideració des del punt de vista del Kremlin de que la Unió Europea, i resulta que ha molta raó, té molta raó de tenir aquesta percepció del Kremlin, la Unió Europea està molt dividida, tant dins de cada un dels seus estats membres, com amb fortes contradiccions i inclús sovint conflictes entre els estats membres. I que la definició d'una política exterior comú és molt difícil per la Unió Europea i que, per conseqüent, aquest és un moment aprofitable per Moscou.
Mm-hmm. Per tant, aprofiten la debilitat occidental per fer aquesta maniobra.
Sí, claríssimament. Perquè ells consideren que és el moment oportú per fer el que a Moscou se'n diu coerció per al diàlogo. Lo diré en castellano perquè no me sale en català.
Sí, sí.
Coerció per al diàlogo. Tenemos que apretar para llegar a dialogar.
Ah, o sigui que l'objectiu bàsic d'aquest moviment de les tropes russes per part de Putin és objectiu final, el diàleg.
Bueno, excepte que aquest diàleg, tal com ells ho plantegen, jo no li en diria diàleg, perquè, de fet, el que és portar a una mesa de negociació. El diàleg i la negociació són dos dinàmiques molt diferents. I això també és algo que és important que la gent entengui, perquè des de Occident i sobretot a la Unió Europea i a Espanya es parla molt de que tenim que dialogar amb Rússia, que en aquest moment tenim que defensar la possibilitat del diàleg. Estaria tot això molt bé si per al costat rus el que es volgués fos realment un diàleg i el que vol és una negociació. Però el concepte aquest de coerció per al diàleg és un concepte que existeix en la diplomàcia russa des de fa molt temps. Vol dir que si tu vols que el de davant s'assegui a la taula per parlar, sigui per negociar o per dialogar, tens que apretar molt fort abans.
Hi ha risc real de guerra?
Mira, jo penso... Jo, a veure, totes les possibilitats estan obertes ara mateix. No crec jo que entrarien, però em puc equivocar perfectament. A part de que quan dic... Perquè hi ha uns precedents molt clars, quan dic que no entrarien m'haig de corregir perquè és que ja han entrat. Això és el que tenim que recordar. Rússia ja ha entrat militarment a Ucraïna, ja ha agredit aquest país, que és un país sobirà, una sobirania que Rússia formalment ha reconegut. Rússia ha annexionat Crimea a través d'una ocupació militar, una ocupació militar, a més, una dissimulada, o pretendidament dissimulada. Han enviat militars que han ocupat la península sense cap distinció de nacionalitat en els uniformes, però l'ocupació va ser militar. El Donbass és un front de guerra mantingut, alimentat i per suposat, armat per Rússia. El Donbass s'acabaria, el conflicte del Donbass, el dia que a Moscou decideixi.
Clar, és que ara, per això, que hi ha molta gent que no recorda el conflicte de Donbass, que és aquesta regió ucraïnesa que està a tocar de Rússia, de part la russa, que no s'ha acabat mai de resoldre el conflicte que va començar allà fa molts anys, no? Què hi passa allà exactament?
Sí, el 2014, però és que no és allà on està la població de parla russa. La població de parla russa està a tot arreu, a Ucraïna. Això és molt important d'entendre. El conflicte a Ucraïna no és un conflicte etnolingüístic, en absolut. És un conflicte polític, de visió política i de projecte política. És un conflicte entre aquells que volen, resumint molt i simplificant molt, la construcció d'un estat o entrar en el procés de la construcció d'un estat de dret i d'un estat realment sobirà, i aquells que defensen la relació tradicional amb Rússia d'aliança i de protecció. En aquesta divisòria, un munt, si no la majoria de la població de parla russa i d'origen rus, està amb el govern ucraïnès. Això és algo que s'ha de recordar constantment. No és la població d'origen rus la que està en guerra amb Ucraïna. No és en absolut aquesta la situació.
Clar, s'està parlant fins i tot d'un possible atac de falsa bandera, és a dir, que Rússia fingeixi un atac contra el seu exèrcit per justificar una intervenció precisament al Donbass. Això és plausible o no?
Miri, sí, és plausible, evidentment. Hi ha hagut exemples de falses incidents o accidents per actuar o per difondre un discurs de propaganda. De fet, la desinformació russa és, en aquest sentit, és molt creativa, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, fa un temps van inventar que les forces ucraïneses havien crucificat a un nen d'una família d'origen rus del Donbass. Evidentment es va demostrar que això, o sigui, era un pur invent. Però tot això és propaganda i discurs d'odi, que és el que es difon a dins de Rússia. Tenim que tenir present que Rússia té dos grans explicacions o dos grans arguments per la seva política. El que he explicat abans en relació, sobretot, amb la seva política exterior i la seva política de seguretat, la zona d'influència, i que això està dedicat, sobretot, al públic de fora. En canvi, el discurs de consum intern és bastant diferent. En el consum intern, el que s'explica a la gent és que els compatriotes russos, els hi diuen compatriotes, i juguen amb aquesta, amb aquest concepte quasi com si fossin ciutadans russos, els compatriotes russos a Ucraïna estarien en perill. En perill inclús físic, de la seva integritat física estaria en perill. I que, per conseqüent, tot el que està fent Rússia és per defensar a aquests compatriotes russos que estan a Ucraïna. I és un argument que s'ha utilitzat en altres ex-repúbliques soviètiques.
Acabo. La possibilitat que tal com això ha augmentat, és a dir, ha anat escalant, hi ha la possibilitat que també desescali? És a dir, que Putin agafi i decideixi retirar les tropes?
Sí, hi ha aquesta possibilitat. La qüestió és saber què és el que consideren ells que ha d'acceptar Occident perquè Rússia, perquè Moscou, i quan dic Rússia sempre parlo del Kremlin i de Putin, perquè el Kremlin es considera satisfet. Què és el que estan disposats a acceptar els russos? I la qüestió aquí és que el Kremlin ja ha dit molt clarament a través del seu ministre Lavrov que la línia vermella, les línies vermelles en plural, estan en tota la part més, diguéssim, política de les propostes que han fet a Occident. La part més política és això que estàvem dient, que és que Ucraïna, i a través d'Ucraïna, i darrere d'Ucraïna vol dir qualsevol dels altres 6 països del territori europeu, que estem parlant, i això és important que la gent ho recordi, de 70 milions de persones, 70 milions de persones, que no podrien decidir mai lliurement quin tipus d'aliança exterior puguin tenir.
Mònica.
Professora Clodén, soc la Mònica Terribas. Una pregunta. Molt de gust de tornar-la a sentir. Una pregunta. Estem posant l'accent, òbviament, en els interessos de Rússia, en quins són els moviments, però amb la resolució d'aquesta crisi ens hi juguem també el rol que està tenint l'OTAN, és a dir, el fet que la política internacional giri o no entorn d'altres solucions que no siguin enviar forces militars als espais per qüestió de seguretat, etc. És a dir, tenim també en el rerefons el rol que està jugant l'OTAN en aquesta etapa, al segle XXI, la força que té els Estats Units sobre els països europeus a l'hora de dir, escolta, m'heu d'ajudar a enviar, encara que sigui testimonialment, una fragata, unes forces o el que sigui, per visualitzar a Vladimir Putin que l'OTAN està aquí i que va avançant.
Escolti, jo crec que tenim que recordar que en aquest moment no hi ha gaire altra resposta possible. Tenim que recordar que des de fa dècades la Unió Europea ha anat proposant a Rússia un munt de formes, formats i variants de relacions privilegiades. Durant dècades, Rússia ha sigut anomenada per Occident un partner estratègic, res més que estratègic. Hi ha hagut desenes d'acords comercials, desenes d'acords de tipus més socials, tecnològic, intercanvis, inclusos militars, uns quants d'ells, per cert, a través de la OTAN. La OTAN no ha actuat sempre, ni mai, de fet, des de que la Rússia és independent, com a un enemic. Hi havia un acord marca, de fet segueix existent formalment, no, veurem si es reactiva, però hi ha un acord marc de relacions entre la OTAN i Rússia. Occident, des d'aquest punt de vista, pot demostrar que ha aprovat absolutament...
Sí, creus que s'han esgotat, no?, les vies...
S'ha esgotat perquè la política de Rússia ha canviat. Ha decidit Rússia, ha decidit el Kremlin que tot això s'ha esgotat, que la seva paciència s'ha esgotat, perquè tot això que estic dient que ha estat fent la Unió Europea i Occident en general, no n'hi ha prou per Rússia, perquè tot això no implica efectivament, no implica el reconeixement del paper dominant de Rússia en aquella zona que estem definint. Que no és només Ucraïna, és Belarús, per algo encara està Lukashenko i la brutalitat del seu règim estan encara en el poder, gràcies a Moscou. Si no fos per el recolzament del Kremlin, Lukashenko s'hauria acabat ja fa temps. I això implica Belarus, Ucraïna, Moldova i els tres caucàsics, Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan. I no parlo ara d'Àsia Central, que és té una dinàmica una miqueta diferent i més específica.
Pregunta a Marius Carol i després al Pablo Iglesias. Marius?
Sí, bon dia. Hi ha una cosa
bon
que...
Dia.
Bon dia, bona hora. Hi ha una cosa interessant amb aquest conflicte i és que això no és un tema només de geopolítica, és un tema que els ciutadans de la Unió Europea ho estan sentint com una cosa pròpia perquè també hi ha damunt de la taula el seu benestar. És a dir, Rússia està jugant les seves armes amb molta habilitat perquè li està dient a Europa que el gas el tenen ells, el gas que estan consumint, sí, doncs, a bona part dels territoris europeus, no? I Rússia ha fet, a més, una cosa que a mi em sembla, en fi, d'una sofisticació tremenda. És a dir, hi ha dos primers ministres, el francès Fillon i Schröder, l'alemany, que estan treballant, estan a sou amb alts càrrecs i uns sous descomunals en empreses d'hidrocarburs russes. Vol dir que jo crec que hi ha una pressió en tot aquest conflicte, hi ha una pressió afegida, que és que això no va, diguem, si hem de fer forta l'OTAN o la seguretat d'Europa. No, això va també del confort dels europeus, no? Tant és així que Biden ha dit, escolti, no, si convé portarem, ja hem parlat amb Qatar per portar el gas de Qatar. Però jo crec que aquesta és una qüestió bàsica, no? Vull dir, avui les guerres psicològiques no només parlen de seguretat, sinó parlen del confort dels ciutadans.
Pablo Iglesias. Disculpi.
Ah, puc reaccionar?
Sí, i tant. Endavant.
Sí. Tens tota la raó, Màrius. Precisament l'exemple de Schröder i de Fillon demostra precisament perfectament a ulls de Moscou que aquest interlocutor, la Unió Europea, no és un interlocutor serio, perquè així que els hi poses uns diners importants, es passen a l'altre costat. O sigui, per ells són un exemple de com es pot jugar amb la Unió Europea. I efectivament juguen amb el gas i amb la energia en general com una arma política. Sí. Quan els hi convé, com en el cas del Nord Stream 2, diuen que no, que això és només un acord comercial, que no té res a veure amb la política en absolut. Però quan els hi convé, es converteix en una arma de fet estratègica. No només per la... vull dir, per suposat per als europeus nosaltres, però ho han estat utilitzant de forma molt directa i activa, posant en marxa, diguéssim, aquesta arma, tallant el subministre de gas, precisament amb tots aquests països que estem dient. Jo recordaré, per exemple, una frase que va dir en l'any 2013, quan Moldova estava a punt de signar un acord d'associació amb Europa i Moscou va començar a pressionar Moldova, tallant-li tota una sèrie de vincles comercials, creant bloquejos i tot això, el que era llavors viceprimer ministre va declarar a la premsa als seus homòlegs, a la població moldava, els va dir: "Ah, senyors, s'està apropant a l'hivern. Espero que vostès no es congelin." Esclar, això és efectivament una manera de fer mal, no ja només als governs, sinó a les poblacions. I compten amb això en el Kremlin perquè hi hagi una opinió pública a la Unió Europea que estigui en contra o que, diguéssim, es manifesti en contra d'una resposta més contundent davant de Moscou.
Estem parlant amb Carmen Claudín, investigadora sènior associada al CIDOB, que recordem és aquest centre d'estudis i documentació internacional que tenim a Barcelona. Pregunta i opina al Pablo Iglesias. Després ja parlarem, Pablo, del que ha dit la portaveu del govern d'Espanya. Però abans, sobre el tema, Pablo.
Gracias, señora Claudín. Buenos días. Leí su tribuna en el diario El País del día 5 de enero, en la que comparaba usted a Putin con Stalin, y en la que incluso usted decía que valió la pena acabar con el sistema soviético. Es una tribuna muy interesante, pero digamos en la que sus compromisos ideológicos completamente legítimos quedan claros. Y yo quería leerle una cosa que ha escrito hace una semana Rafael Poch. Rafael Poch, al que usted seguro que conoce, fue corresponsal de La Vanguardia durante muchos años. Y es uno de los mayores expertos en Rusia, que decía algo que le quería leer. Decía Rafael Poch: salvo raras excepciones, los periodistas y expertos europeos contribuyen a esa insensata y ajena cruzada. Explican la cronología de la agresividad rusa, comenzando con la invasión rusa de Georgia de 2008, siguiendo con la anexión de Crimea en 2014 y concluyendo con el fomento de la rebelión separatista en la región del Donbass pocos meses después. No explican que la entrada de los rusos en Georgia tuvo lugar después de que el ejército georgiano penetrara en Osetia del Sur, donde el ejército ruso tenía estatus de fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en lo que fue un episodio de guerra relámpago que el presidente georgiano Saakashvili, bendecido por el presidente Bush y aprovechando además que Putin estaba viajando a China para las Olimpiadas de Pekín. No explican que Rusia se anexionó Crimea solo después de que Estados Unidos y la Unión Europea promovieran un cambio de régimen. Y dice finalmente Occidente, que nunca ha movido un dedo por la anexión de Jerusalén Este y los Altos del Golán por parte de Israel, por la ocupación del Sáhara Occidental a cargo de Marruecos o por la ocupación de la mitad de Chipre por Turquía, operaciones todas ellas realizadas contra la voluntad de la mayoría de su población, impuestas mediante la represión y la limpieza étnica, monta un gran escándalo por la anexión rusa de Crimea, que fue incruenta y que contó con el aplastante apoyo de su población. Le quería preguntar si se sentía usted reconocida en este grupo de periodistas y expertos a los que se refiere Rafael Poch.
Solo muy parcialmente, porque conozco bien este artículo de Rafael, lo he leído atentamente. Conocí a Rafael incluso antes de que se fuera a Moscú. Fue una de las personas que, digamos, le ayudó a prepararse y le dio un montón de contactos. Conozco bien a Rafael. No comparto su punto de vista, porque yo no soy de los que cree que esto empezó en el 2008 y que fue por culpa de Rusia. Yo creo que esto empezó antes del 2008 y que Rusia efectivamente tiene la gran responsabilidad de la situación de instabilidad y conflicto que hay en esa zona. Rusia actúa como una potencia colonial. Yo creo que en este momento la dinámica que prevalece en todas estas poblaciones es una dinámica de, con altos y bajos, evidentemente, una dinámica de descolonización. Y yo prefiero estar del lado de ese lado que del otro. En 2008 es efectivamente lo de Georgia y el conflicto de Georgia en ese momento con Rusia fue mucho más, la situación fue mucho más compleja de lo que es ahora el caso de Ucrania. Pero sobre todo, además, lo que no comparto en absoluto con Rafael, porque eso además es el mantra del Kremlin, el mantra que el Kremlin utiliza para justificar y legitimar su política neocolonial, y es que ha habido en Ucrania, un golpe de Estado, y que ese golpe de Estado intentaba un cambio de régimen, y que además ha sido un movimiento títer de Occidente. Cualquiera que, Pablo, conozca Ucrania, que haya estado ahí, que haya hablado con la gente, que salió a la calle poniendo su vida en riesgo para luchar contra el gobierno de Yanukovych en ese momento, cualquier persona que haya estado allí y haya vuelto allí repetidas veces sabrá que no es así. No ha sido un cambio de régimen orquestado por fuera. Después las potencias occidentales han apoyado ese movimiento, pero ese movimiento ha sido genuino, no ha sido un golpe de Estado, desde luego no un golpe de Estado de fascistas, como dice Moscú y como repite mucha gente, desgraciadamente, aquí en España, mucha gente que no conoce la realidad de ese país. No es un conflicto contra los rusos, no es un régimen fascista. Y una de las cosas que lo demuestra es que su presidente es de familia rusa y es judío. Yo creo que esto, pone muy en evidencia la debilidad de la argumentación del Kremlin. Por otro lado, yo no comparo en mi artículo, ya que usted ha leído por completo el artículo de Rafael, yo no comparo realmente a Stalin con Putin. Stalin tenía muchísimo más poder que Putin en ese momento. Digo que quieren lo mismo, que en el fondo quieren lo mismo, y lo que yo quería efectivamente demostrar es una línea de continuidad. Y creo que así es. Hay una línea de continuidad en la política exterior rusa que va con toda una serie de perspectivas ya ancladas en el periodo soviético y algunas de ellas incluso anteriores y que remiten ya a la política de la Rusia imperial.
¿Pero más?
Sí.
Bueno, no sé, Pablo Iglesias vol dir alguna cosa,
Sí, un sí. Comentario solo, Jo no soy...
Perdona, menos... Pablo, te oigo mal.
Perdón. ¿Ahora mejor?
Ahora mismo, esperen que sí.
Sí, a ver.
¿Ahora sí? Sí, mejor, decía, yo sí. No soy ni muchísimo menos experto en Ucrania y experto en política exterior rusa, entonces todo lo que puedo decir es a partir de lo que leo en otros. Y esta mañana leía un artículo de Miquel Ramos en Público que se hace eco de varias investigaciones en prensa estadounidense, en Newsweek, donde muestran, en este artículo de Newsweek, una enorme preocupación por la penetración de elementos neonazis, no solamente en milicias que se están entrenando en Ucrania, sino que citan incluso su presencia en las fuerzas de seguridad y en el ejército. Y cualquiera que sepa un poco de historia sabe que precisamente cuando se produjo el avance de la Wehrmacht hacia el este, los nazis lo que hicieron fue promover en países como Ucrania a grupos nacionalistas que simpatizaron con los nazis y que en los últimos tiempos, y eso se vio en buena parte de los grupos neonazis que participaron en las movilizaciones del Maidan, que es verdad que no eran todos, pero que ahí estaban, digamos, una presencia innegable. Y esto no lo dicen los rusos, lo dice prensa estadounidense poco sospechosa de rusófila, que habla de una penetración preocupante y que preocupa a los Estados Unidos, porque hay además sectores de la ultraderecha norteamericana que les encanta que se pueda dar un enfrentamiento en esas claves y que han enviado a gente a entrenarse allí. Y ya le digo, esto no es propaganda de los medios prorrusos, esto viene de Estados Unidos.
Por supuesto no es propaganda de los medios prorrusos porque es una realidad. Hay sectores de ultraderecha en Ucrania. Y no es solo propaganda porque la prensa occidental, a pesar de todas sus contradicciones, debilidades y limitaciones, es una prensa bastante más libre que la rusa en este momento y puede problematizar toda una serie de noticias y no tiene problemas en explicar cosas que en Washington a lo mejor no les gusta. Dicho esto, yo te diría, Pablo, que la cuestión o el peligro de la extrema derecha en Ucrania es infinitamente menor que, por ejemplo, en este momento en España. La extrema derecha en Ucrania no está ni siquiera presente en el Parlamento. No ha habido ni una sola elección en la que haya salido más de, y de forma de forma totalmente aislada, no salió más que un diputado de la extrema derecha. La extrema derecha políticamente y en cuanto a toma de decisión no existe, no es presente. Es cierto que hay sectores ultras muy activos y que están militarizados y que intentan todo lo posible para poder pesar, pero no son sectores que deciden y que están dentro de las estructuras militares institucionales. Y después es importante también recordar que efectivamente estas fuerzas estaban también presentes en el Maidán de 2014, pero no fueron las fuerzas dirigentes. Y eso es lo que se reflejó después en las distintas elecciones. En el Maidán de 2014 fue un movimiento ciudadano en el que, entre otras cosas, había, entre otra gente, había algunos elementos de la ultraderecha. El Maidán fue un movimiento ciudadano del tipo del 15M. O sea, si algo puede recordar el Maidán del 2014, son los movimientos ciudadanos que hemos tenido aquí. Y si han sido violentos es porque han estado agredidos.
En fi, són tres quarts de deu. Ha estat un plaer escoltar també a la Carmen Claudina avui aquí al Món a RAC1. Fins molt aviat i moltes gràcies.
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 Que vagi bé.
Abraçada. Bon dia. Abraçada.